el millor documental balear, mentre que Los Cayucos de Callar d'Álvaro Hernández Blanco ha guanyat el Premi del Públic. Recordar finalment de Servei Públic que a partir de les 10 d'aquesta nit i fins a les 6 del dematí de demà estaran tancats a la circulació tant del túnel de Gènova de Palma com el de Bendinat a Calvià per tasques de neteja i manteniment. Fins aquí les notícies de les 9. I Vetres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Benvinguts i benvingudes a Connexió Local. Nosaltres comptam, és el títol de la conversa que han fet a Ràdio Pollença un grup de dones amb discapacitat intel·lectual, usuàries de Prodis que han compartit les seves vivències sobre temes com la feina, la maternitat o la vida en parella. Avui escoltam alguns fragments i parlam de la tasca d'aquesta entitat amb Jaume Simó, psicòleg de Prodis. Artà ha celebrat la segona edició de les Jornades d'Estudis Locals. Enguany han retut homenatge a Miquel Costa i Llobera amb motiu del 125 aniversari del poema La deixa del geni grec, ambientat a ses països d'Artà. Avui coneixem millor aquest poema a la filòloga Maria Antònia Perelló, una de les ponents de les Jornades. I acabam amb Sa Pobla Ràdio conversant amb Àngels Hernández sobre la nova temporada de l'emissora poblera. Connexió Local és un espai que vol donar difusió a la tasca de les emissores i mitjans de proximitat. També parlam d'història i d'iniciatives locals. Si ens voleu dir alguna cosa, ens podeu escriure a connexiolocal@ivetresradio.com. Avui comptam amb el suport tècnic de Bernat Nadal i a la redacció. I qui vos parla, Matt de Cortes.
Connexió amb Ràdio Pollença.
A Ràdio Pollença, l'espai Ulleres Liles tracta cada mes temes d'igualtat. El darrer programa, Xisca Figuerola, la tècnica d'igualtat, ha reunit un grup de dones amb discapacitat intel·lectual, usuàries de Prodis, han compartit experiències de la seva vida. N'escoltam alguns fragments.
I on estàs? Conta'm-nos, on estàs fent feina?
La feina està en Alcúdia, Juan 23, i nada, de limpiadora, i estoy bien allí, ya está.
¿Estás contenta?
Estoy contenta y... sí.
Sí, en aquest cas, Anna Laura és una usuària del nostre servei ocupacional i mos ha costat feina, mos ha costat feina, molta de lluita, molta de preparació, però, bueno, mos va arribar aquesta oportunitat de laboral per Anna Laura, sí, a Patronat Joan 23, a un centre Alcudi d'estimulació de nins, i genial.
Hay psicólogos allí, hay, bueno, hay mucha gente allí también, pero es lo que soporta es como una familia más.
El supermercado, un Eroski, donde sea.
La raponadora, t'agradaria,
sí.
Claro.
Una guarderia, també.
Clar, amb una guarderia, per poder també jugar amb els infants, sí. No? Acompanyar-los i poder, sí, entretenir-los i tal, no?
Sí.
Súper. Molt bé, doncs mira, anem fent una crida, no? A veure més si, sí, m'ho escoltes. Sí,
on que hi?
A on que hi?
Què demanaries ara que tens un micròfon a davant, mam?
Doncs pues que faig més activitats per una persona amb discapacitat que no t'hagi d'anar fora.
Sí, no, m'ha de fet, per un tema de la vista, va haver d'anar a estudiar.
Alicant, que ja m'hiàs tu estar a casa o Alicant, o sigui, no s'arribaria i...
Te'n vas anar, que en quant de temps?
Un any vaig estar.
Clar, perquè és el que comentaven també, no? A vegades persones amb discapacitat intel·lectual, després surt aquest paternalisme, no?, de sempre voler protegir i no els deixam que elles mateixes doncs, puguin demostrar que realment són autònomes, no?
Sí, en el final hi ha aquestes falses creences, aquests estereotips i en, bueno, tots els suports necessaris o els aprenentatges necessaris, pues, tots poden fer de tot i com tothom, no?
Sí, sí.
Hem escoltat un fragment del programa Posa't les ulleres de Ràdio Pollença. Xisca Figuerola, la tècnica d'Igualtat, ha recollit el testimoni d'algunes usuàries de Prodis, dones amb discapacitat intel·lectual, que han parlat del que fan i també del que els hi agradaria fer. Podeu escoltar la xerrada sencera a la web radiopollença.net. Avui volen conèixer la tasca de Prodis, l'associació Proajuda a Persones Discapacitades de Pollença, i per això saludam a Jaume Simó, psicòleg de Prodis, que també l'hem escoltat a la xerrada. Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bones, va bé. Va bé, moltes gràcies.
Jaume, tenim poques ocasions d'escoltar a la ràdio a persones amb discapacitat intel·lectual. Com varen viure aquesta oportunitat, aquestes dones que hem escoltat?
Bueno, s'ho varen passar beníssim. Va ser una experiència molt, molt agradable per elles, no? I res, també, des d'aquí ara també el que comentaven, no? Fer un poquet una crida que se visibilitzi també pues, totes aquestes persones, no?, que amb diversitat funcional, amb discapacitat intel·lectual, no?, i intentar, pues, això, que hi hagi de cada pis, pues, tinguin més veu i més oportunitat de sortir en aquest mitjà de comunicació. Així que també per donar les gràcies a IB3.
Sí. Sí, perquè encara la societat tenim moltes idees, no?, preconcebudes, i potser fan falta, com dius, espais, no?, perquè es visibilitzin, per donar a conèixer també altres realitats.
Sí, exactament. Lo que necessitem és això, aquests espais, i que se vagin eliminant aquests mites o aquestes falses creences. I això, òbviament, ens hi donaria moltes més oportunitats, per exemple, laborals i inclús d'oci i temps lliure. Així que sí.
Prodis és una entitat que va néixer l'any 92, ja fa més de 30 anys. Com parla'ns un poc de com sorgeix Prodis a Pollença?
Sí, bueno, Prodis, com bé has dit, se va fundar, diguéssim, l'any 92 per un grup de pares que estaven preocupats, no?, per donar atenció, pues, en aquests familiars que tenien amb discapacitat intel·lectual, i tot va sorgir com una cosa molt petita, era com un espai de compartir experiències en família, de fer algunes activitats, algunes excursionetes, no?, i poc a poc, pues, va anar creixent, no?, aquesta família que tenim ara. I això, poc a poc, pues, després, òbviament, gràcies a les institucions, a l'administració, pues, ja se varen poder formalitzar més serveis i varen poder anar creixent i donant, pues, suport en aquestes persones amb discapacitat intel·lectual.
Parlem
de... procés de... Sí.
Parlem-nos un poc dels vostres usuaris. Provenen també de municipis propers, no? Donau servei un poc a tota la zona nord.
Sí, exactament. Els nostres usuaris de Prodit són persones amb discapacitat intel·lectual. I, exacte, és veritat que la majoria són de Pollença, però ja tenem moltes persones, sobretot del CUDI, també de Sa Pobla, d'aquesta zona nord de Mallorca.
Quins aspectes treballeu a Prodis amb les persones amb discapacitat intel·lectual?
Sí, nosaltres a Prodis tenim el que se diu un servei ocupacional, i que seria una miqueta el que ve just després d'una feina, ja sigui una feina en suport o una feina normalitzada, no? Nosaltres aquí el que nosaltres tenim diversos tallers, que li deim, Tenim, per exemple, un taller de jardineria, un taller de ceràmica, un taller de restauració, i ells s'encaminen un poquet cap a un d'aquests tallers i anant treballant, sobretot, aspectes importants a l'hora d'accedir en un món laboral, però també molt d'altres aspectes de la seva vida diària que s'hagin de fer feina, sobretot en temes d'autonomia i en temes d'independència, per arribar a tenir pues, una vida lo més independent possible.
Com és cercar feina per una persona amb discapacitat intel·lectual? Quines opcions té o com se treballa? Què contacta amb possibles empreses que puguin acollir-los?
Sí, és una feina complicadeta. I, bueno, el que més feim, diguéssim, és promoció, és intentar pues, fer veure no, en aquestes empreses, no, que encara que aquesta persona tingui pues, discapacitat intel·lectual, pot ser tan vàlida com qualsevol altra persona. Sobretot, això, la feina és rompre el que dèiem abans, aquestes falses creences de que potser hauran d'estar pues, ajudant-lo tot ho tens o massa damunt ell, i això en realitat no és així. De fet, nosaltres pues, hem tingut èxit en la inserció de moltes persones amb discapacitat intel·lectual, sobretot per aquí per Pollença, i és vera que pues, és un treballador més i va superbé al final.
Escoltàvem a la tertúlia el testimoni d'una dona, no?, que fa net, que fa feina fent net, vull dir, i està molt contenta.
Sí. Tenim, per exemple, en aquesta persona que està amb aquestes feines de neteja, després tenim persones inserides a un petit bar, després en tenim de manteniment de platges, i sí, és a dir, clar, la feina, al final, no és que hi hagi una feina concreta, cadascú també té les seves preferències, intentant, dins la poqueta oferta que mos arriba, pues, anar seleccionant, no?, en aquestes persones on millor pues, puguin exercir la seva feina.
També parlaven a la tertúlia de les seves relacions personals, de les seves relacions de parella, en quins àmbits de la seva vida es troben també amb moltes barreres.
Sí, és a dir, ja per començar, la barrera, diguéssim, de la pròpia inclusió, no?, cap a la societat, entre com a normalitzada, no? Ja, en un final, nosaltres intentant també que les seves relacions interpersonals no sols siguin aquí entre ells, sinó poder pues, participar del poble, de les seves activitats, dels seus actes, i un poquet això, pues, que se facin en tothom, no? Això, per exemple, seria un poquet la primera barrera, i després, bueno, també en el final, per exemple, en quant a relacions de parella, sí que és vera que potser inclús de les pròpies famílies pues, bueno, hi ha molt de temors, bastanta sobreprotecció de què pot passar, què no pot passar, i aquí també pues, hi ha feineta, però bueno, anant també treballant.
Per fomentar la seva autonomia també teniu un habitatge supervisat, no és així, a Prodis?
Exactament, sí. De fet, en tenim dos d'habitatge supervisat, de 7 places cada un, i en aquest sentit pues, se treballa tot el tema d'activitat de la vida diària i anar progressant amb aquestes habilitats i que tinguin. Al final és vera que dins els habitatges supervisats pues, hi ha un tècnic, no?, que ets assisteix, que ets ajuda, i la idea és que aquest tècnic pues, de cada pit se faci més distant a ells i que hi hagi de donar suport en manco coses.
També has fet de ser un poble. Quin és el paper un pot de la comunitat i també dels ajuntaments, no? A l'hora de donar suport en aquest col·lectiu de persones amb necessitats.
Sí, en aquest sentit, jo crec que viure un poble molt dona, que mos coneix tothom, no? Que tothom... És veritat que mos coneix tothom és veritat que té una especial sensibilitat cap a nosaltres, crec que mos tenen molt ben valorats. En aquest sentit, jo crec que està bé, inclús per fer aquestes activitats i aprenentatges de vida autònoma, vida en comunitat, mos va bé pues, aquesta tranquil·litat que en aquest cas mos dona Pollença o inclús pobles propers en els quals també feim qualque activitat. I en quant a l'administració, pues, sempre sol respondre superbé en quan tenim una necessitat o demanant per fer una activitat. És veure que en aquest cas l'Ajuntament... bueno, de fet, tenim l'Ajuntament de Pollença i tenim convenis, després en tenim també l'Ajuntament de Sa Pobla, l'Ajuntament d'Alcudi, i és veure que responen molt bé en aquest sentit. Estan bastant sensibilitzats i mos ajuden en tot el que poden.
Molt bé, Jaume Simó, psicòleg de Prodis, l'Associació Pro Ajuda a Persones Discapacitades de Pollença. Esperam escoltar-vos més per Ràdio Pollença, més xerrades.
Sí. Segur que sí.
I gràcies i enhorabona per la vostra feina.
Gràcies a vosaltres.
Tres ràdios, informació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Història local. Connexió amb Ràdio Artà Municipal.
Seguim a Connexió Local. Aquest 26 i 27 de setembre, Artà ha acollit la segona edició de les Jornades d'Estudis Locals. Enguany han volgut retre un homenatge a Miquel Costa i Llobera i la seva obra amb motiu del 125 aniversari del poema La deixa del geni grec. Les jornades són també un espai de divulgació de totes les investigacions relacionades amb el terme d'Artà. Avui ens volem acostar a aquest poema de Costa i Llobera ambientat al poblat talaiòtic de ses països d'Artà, i per això donam la benvinguda als estudis a Maria Antònia Perelló, filòloga, escriptora, novel·lista i poeta. Va impartir la ponència Ressò dels poetes francesos a la deixa del geni grec, especialment amb Le Conte de Lys. La tenim aquí als estudis. Benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per acompanyar-nos. Volíem parlar d'aquestes jornades d'estudis locals que vares obrir. Com va ser aquesta ponència, aquestes jornades? Com van anar?
Aquestes jornades, en primer lloc, jo l'únic que puc dir és moltes gràcies a l'Ajuntament d'Artà per haver-me convidat en aquestes jornades, a formar part d'aquestes jornades i encetar-les amb la meva ponència, que diu és el ressò dels poetes francesos, i concretament me vaig centrar en el ressò de Le Condoliste sobre la deixa del geni grec, que si vol després en poden parlar una mica, i també donar les gràcies a Tomeu Carrió de l'associació Sobam, que són els que també me varen contactar a mi perquè jo pogués posar-me en contacte amb ells i poder participar en aquestes jornades, que he de dir que varen tenir un nivell literari important, que va ser molt interessant, totes varen ser molt interessants.
Molt bé, sempre és una oportunitat, no?, de conèixer aquesta història, aquests temes que... Sí. Més relacionats amb un municipi. Enguany, a motiu d'aquest 125 aniversari del poema La deixa del geni grec, n'hem parlat, n'hem sentit parlar com a estudiosa d'en Costa i Llobera. Presenta'ns un poc La deixa del geni grec, aquest poema.
Bé, La deixa del geni grec va ser un poema premiat en el Joc Floral de Barcelona el 1902, i també va sortir publicada per primera vegada l'anuari de Joc Floral de Barcelona. És un poema dramàtic que té... és llarg, que té 642 versos alexandrins cesurats en dos hemistiquis, i està format per tres cants. És a dir, és un poema dramàtic que és molt líric, té una alta qualitat lírica, però també, a més, és un poema narratiu i és un poema també de caire dramàtic. És a dir, que té fins i tot més coses dramàtiques, de caire dramàtic i narratiu, que líric, tot i que és d'un gran lirisme. Això vol dir que és un poema que perfectament podria ser representat. De fet, em sembla que s'ha fet, i s'ha fet també, ja en temps enrere, se va fer una òpera sobre La deixa del geni grec. Bé, La deixa del geni grec, podríem dir que recrea el tema de Mallorca, personificada, simbolitzada en la figura de Noret Duna, com a hereva del pensament i de l'art de l'antiga Grècia. Una herència que és simbolitzada, que ve simbolitzada en la lira que el grec Melesigeni, que és el jove Homer, va venir, quan va venir a les costes de Mallorca, va deixar dins les coves d'Artà, i na Noret Duna, que el va voler salvar, va morir abraçada a la lira de Melesigeni, que aquesta lira simbolitza el pensament i l'art grecs. Però això vol dir, en Costa Mort vol dir, que la nostra tradició cultural és grecollatina, passada, atenció, passada pel cristianisme, perquè en Costa, evidentment, endevina i fa dir a na Noret Duna, que és la protagonista, que és una sibil·la, que és la tradició que tenim a Mallorca de ser sibil·la, que ella, com a sibil·la, endevina el futur i albira que vendrà una civilització superior, que és aquesta grecollatina, aquesta grega, que du en Melesigeni, que duen aquests grecs, però també passada pel cristianisme. És a dir, també anuncia d'alguna manera la venguda del Messies, en què tothom llavors es podrà dir germà.
Parles d'aquesta tradició grecollatina. Quines influències tenia Costa i Llobera en aquell moment, a l'hora de... descriure la deixa del geni grec? Quin moment vivia en aquest?
Bueno, Miquel Costa i Llobera era un poeta molt culte, tenia sobretot una influència grecollatina, va estudiar els grecs, va estudiar els llatins, per tant, és Homer, és l'Ilíada de l'Odissea, és també Horaci, Virgili, són tots aquests poetes. Tots aquests poetes en podrien dir més, Ovidi, però podrien dir també que en Costa va llegir molt la poesia francesa, la poesia italiana, tenia una gran, per tant, havia veurat de tota aquesta poesia francesa i de tota aquesta poesia italiana, a més dels grecs i els llatins. Per tant, la seva, el seu pòsit literari és immens, és a dir, en aquests moments. Ell, la deixa del geni grec, no sé si val la pena que ho digui, la deixa del geni grec, per tant, el títol mateix ja ens ho diu, la deixa, que és una deixa del geni grec, va venir amb l'Esigeni, Nomer, i vengué a les costes de Mallorca, i és curiós perquè en Costi presenta dos mons separats, que són el mite de la Mallorca primitiva, la Mallorca talaiòtica, que és representada per la tribu de l'Alzina i de les primeres colonitzacions gregues que arribaren a les nostres costes. La tribu de l'Alzina, com a exemple d'aquesta Mallorca talaiòtica, li fou suggerida en Encosta, cal dir-ho, per nombroses construccions prehistòriques o megalítiques que hi ha pels voltants d'Artà. Justament va ser anant per allà que ho va veure. Ell mateix ens ho diu a una nota, si m'ho permets, aquesta nota la llegiré, diu, la circumstància d'abundar pel terme d'aquest poble, dels antiquíssims monuments megalítics anomenats talaiots o clapers de gegants, m'ha suggerit lo de la tribu sagrada artenenca i el personatge de Nuredduna. És a dir, que va ser justament anant d'excursió per aquest lloc. A en Costa també li agradava molt l'arqueologia. I, de fet, en aquella època, que també estava molt de moda l'arqueologia, tenia gent i amb el seu pare anaven excavant els seus els territoris d'Anton, de Pollença, i també de part del Cúdios, que tenien també una gran extensió de terreny. Eren una de les famílies més riques de Pollença. I investigaven totes aquestes aquest món arqueològic. I va ser anant d'excursió que va trobar aquesta circumstància del poble d'Artà i li va inspirar aquest bellíssim poema, perquè és un grandiós i bellíssim poema. L'argument, si trobes que ho he de dir, l'argument narra l'arribada de Melesigeni, que és aquest jove Homer, a les costes mallorquines, i anava acompanyat de 8 navegant més, per tant, en total eren 9 grecs que arribaren a l'illa i que varen ser capturats, just arribar, capturats pels homes de la tribu de l'Alzina. Anaven, i aquests homes de la tribu de l'Alzina anaven amb un ritual, els volgueren matar damunt l'àrea talaiòtica, i qui dirigia el ritual era el més vell de tot, que era el vell jerarca, l'anomen el vell jerarca, i Nuredduna, que era neta del vell jerarca, dirien que era la sibil·la, la sacerdotessa, també la sacerdotessa, la que està en la profetessa, d'alguna manera, que està en comunió amb el més enllà. I ella és la que dirigia una mica aquest ritual i, davant la mort humana, se cobria amb un vol. Què va passar? Que quan li va tocar es tornen amb Melesigeni, de ser immolat damunt l'ara cruenta de la taula d'Artà, resulta que, clar, ell va, una altra banda de ser immolats, li va demanant a Melesigeni, per què no cantes l'adeu a la nostra pàtria, a l'antiga Grècia? Melesigeni duia una lira, i tocant la lira se va posar a cantar el cant de Melesigeni, en què s'acomiada de la seva pàtria i del seu món. I aquella tribu de l'Alzina, que no entenia res d'aquell llenguatge, ni na Nuredduna tampoc, bevia sense entendre tota aquella música, tota aquella dolçó que desprenia aquell cant. I na Nuredduna, aquí, pietosa i admirada, va quedar tota enamorada de Melesigeni i va pensar quina estratègia faria per poder-lo salvar d'aquesta immolació. I el va salvar, certament, perquè quan li va tocar a ell, va fer aturar el ritual i va dir aturau-vos, perquè el déu de l'invisible me demana a mi que duguem aquest cantor grec viu a l'escola, i el deixem viu a l'escola d'Artà. clar, aquesta ja era l'estratègia per alliberar-la d'una mort segura. I el duen amb un ritual fins a les coves d'Artà, el deixen allà fermat a damunt un talaiot, amb la lira en el costat, i ella, com que era també una profetessa, guardava ella els himnes de la tribu de l'Alzina, era la verge poesia, també simbolitza la verge poesia d'aquella època, i també era com una maga, ella, que coneixia totes les plantes remeieres que hi havia a tots els voltants. I, per tant, en aquell moment, de les plantes remeieres que hi havia, perquè Malesigeni no patesqui, li fa beure un licor que ella ha preparat d'aquestes plantes, que és com un poderós narcòtic, perquè no s'ofresqui tant. I el sendemà, a primera hora d'alba, ella tota sola s'hi presenta i l'allibera. Mm. L'allibera, el desferma, i ell, per donar-li... Ell la se mirava i deia, no pot ser, això és un somni, no és veritat... Però sí que era veritat, el desforma, així per cursar, hi ha un moment en què, clar, ells dos se miren i en Costa ho diu en aquest moment, diu, com s'haurien parlat aquestes dues vides si el llenguatge no els hagués vedat? És a dir, és l'amor, que és un llenguatge universal, però, i en aquest moment, bé, ella li diu, surt, li fa així, li assenyala un estel que hi ha fora de la cova perquè surti, perquè sap que aviat vendrà la tribu de l'Alzina i, per tant, el mataran, i ella, així i tot, li havia preparat una barca proveïda de menjar, amb mel, i li assenyala que a baix hi ha la barca i que se n'ha d'anar, i ella allà damunt mira com se'n va per retornar en el vaixell que hi ha, que l'espera enmig de la mà, el vaixell de grec que l'espera enmig de la mà. I és cap d'una estona, arriba, evidentment. Ah, i el que me deixa, i que és important, i és que en ses presses, ell, per agrair-li què ha fet, li volia regalar la lira. I sentem, en el moment de partir, que la lira l'ha deixada damunt l'ara del talaiot, i que, per tant, no li pot donar, i se'n va corrent. I llavors arriba la tribu de l'Alzina, evidentment, i la tribu de l'Alzina vol veure el seu presoner. I, a més, diríem, hi ha un dels personatges que ja endevina, que és més l'home malaltís, el cap de cendra, que diu en Costa, que ja endevina que Nanuret Duna, el que l'ha inspirat, és una sí. És una pietat, una admiració que no s'ha... I li demanen que volen veure el presoner. Evidentment, entren i no hi ha presoner, perquè evidentment l'ha alliberat, i comprenen que, per tant, això és una traïció al poble de la tribu de l'Alzina, i se condena a pedregar, la que mori a pedregada. I la comencen a pedregar, i ella entra dins la cova, ja plena de sang, apedregada, i troba la lira de Malesigeni i mor abraçada la lira de Malesigeni. I aquest és el missatge que ens vol donar en Costa, que aquesta Mallorca talaiòtica, per tant, acaba, desapareix, perquè en el final llavors és aquesta tribu entra dins les coves, perquè l'exèrcit potent de Boquenra, o en sos grecs, que estan aliats, entren i, comença una batalla, i la tribu de l'Alzina, abans de ser sotmesos davant d'aquest poder nou que ve, prefereixen morir, fan una pira, i se tiren tots dins la pira. I per això diu, així està el cobert d'altar endolades, tota la negró que diuen que hi ha, bé, que jo vaig veure l'altre dia. En Costa ho fa venir bé i diu que és el dol que porten les coves d'altar per aquestes morts. Bé, d'aquesta manera, per tant, aquesta tribu violenta que en Costa mos presenta, aquesta tribu de l'Alzina, com un exemple d'aquella Mallorca pagana, violenta, per tant, la deixa destruir i desapareix per complet, sense cap possible retorn. I ja ve aquesta nova civilització, que és un superior, d'un pensament molt més alt, i també que anuncia el cristianisme. Per tant, això és la nostra tradició.
Això és històric que ens has explicat, Maria Antònia, de la, que ens conta la deixa del geni grec, molt ben explicada. Aquest poema de 642 versos de Costa i Llobera, Alexandrins, des quals es compleixen el 125 aniversari i que va formar part d'aquesta ponència de les jornades d'estudis locals. Has estudiat Costa i Llobera, has publicat diferents antologies de Miquel Costa i Llobera. Sí. Com has abordat la seva obra?
En el principi, els primers llibres, aquestes antologies, va ser per un encàrrec, i l'encàrrec, evidentment, després se va transformar en una curiositat personal meva, perquè quan llegia aquella sa poesia de Miquel Costa és que és d'un lirisme i d'un alairament, d'una qualitat literària que sorprenent. Bé, si he de parlar una mica de la meva ponència, que feia referència, la meva ponència, bé, el meu darrer llibre que jo vaig fer, que també és una, va ser sorgir per encàrrec, que va ser l'edició crítica de Tradicions i Fantasies. Com sorgeix aquesta idea? Aquesta idea sorgeix que hi ha la Fundació Roger Villalonga, que és una fundació que està a Pollença, i aquesta fundació és, d'alguna manera, s'hereva i s'encarrega, vetlla per tota l'obra de Miquel Costa i Llobera. El senyor Ignasi Villalonga, que és el qui va comprar tota la possessió de Cala Murta i totes, diríem, els papers, la documentació de Miquel Costa i Llobera, va fer una fundació per, diríem, estudiar l'obra de Miquel Costa i Llobera. I la Fundació Roger Villalonga, fa uns anys que es va proposar, abans ja ho dirigia en Bernat Cifra, que ja no hi és, pobret, varen voler treure totes les obres completes de Miquel Costa i Llobera. Ja havien aparegut les obres completes a un llibre també de la Fundació, però se va voler treure, diríem, l'edició crítica de cadascuna d'aquestes obres. I s'han tret cada dos anys, perquè això són estudioses, que vol dir edició crítica. L'edició crítica vol dir que en Costa, cada vegada que havia de publicar un poema, ja fos per calendaris, ja fos per una altra edició, sempre que tenia ocasió rectificava alguna paraula perquè no li agradava més aquella altra. Això estaria més bé aquesta paraula que no aquella altra. A vegades fins i tot tocava un vers. Doncs l'edició crítica el que fa és, a partir de la primera publicació d'aquell llibre, en aquest cas me centraré en el que jo he fet, Tradicions i Fantasies, és agafar aquella edició i anar fent una edició crítica, que és comparar cada poema d'un aparat crític, en què cada poema se veuen les diferències des de la primera edició fins en el darrer poema. I això és l'aparat crític que du, i a més també du tot un estudi que parla de tots els poemes, tots els poemes, evidentment, m'esplaiat més en la deixa del geni grec, i també en el final du una traducció que ell va fer de Virgili, Orfeu de Virgili. Parlaven de quines són les seves influències, doncs aquest llibre també du una traducció d'Orfeu de Virgili.
Hem parlat de Miquel Costa i Llobera, però vares fer la tesi sobre Joan Alcover. Parla'ns un poc de què és el que sortirà ara de la teva feina.
Bé, sí, la meva tesi se va centrar sobre Joan Alcover, que Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera varen néixer el mateix any, en 1854, tots dos, i varen ser dos grans amics que tot s'ho contaven i tot s'ho comentaven i tot s'ho consultaven. Bé, dit això, la meva tesi s'ha centrat sobre Joan Alcover, i ara l'any que ve, el 2026, serà Sant Joan Alcover, i amb motiu d'aquest any apareixerà tota la prosa, tota la prosa que va escriure Joan Alcover, i amb un estudi meu al capdavant, i segurament que també a mitjan any sortirà la poesia completa de Joan Alcover, també amb un estudi meu. I això serà per celebrar el centenari de la mort de Joan Alcover, que va morir el febrer de 1926.
26. Maria Antònia Perelló, filòloga, escriptora, novel·lista i poeta, va impartir aquesta ponència que de ressò dels poetes francesos a la deixa del geni grec, especialment el Leconte de Lis. Ens has explicat molt bé aquest poema, la deixa del geni grec. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tres ràdios, participació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Feim xarxa. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
I arribem a la recta final de Connexió Local amb Sa Pobla Ràdio. Aquest setembre ha començat nova temporada i tornen alguns dels programes, com per exemple l'Espai de Divulgació Científica Assaig Error. El primer capítol, han reflexionat sobre l'educació. Escoltem alguns fragments.
Tornar a les aules, com cada setembre, i no podíem dedicar el programa a altra cosa que no fos precisament això. Com ensenyam? Com ensenyàvem fa 50 anys, allò que Pink Floyd descriu com posar blots a una paret, en aquest Another Brick in the Wall, i per què tot ha canviat tant en tan poc temps?
Sí, sempre se xerra de metodologia bé, metodologia va, ara m'ajuntam en grups, ara separam uns altres grups, ara posam aquests amb uns, posam uns altres, però realment sempre que se xerra se sol criticar de tot, tothom és mestre de tot i ningú ensenya res.
Tothom sap de tot, eh? No sé com fer-ho, no sé com pots adaptar dins una mateixa classe que uns acabin i no s'avorreixin i els altres segueixin motivats per acabar amb una hora més.
Sí, jo he de dir que la gran limitació per jo de l'educació en general i és independent del sistema educatiu és que tens un nombre d'alumnes a classe bastant alt, voltant dels 20 alumnes com a mínim, generalment a les meves classes, i no pots arribar a tothom. És a dir, clar, utilitzant noves metodologies o utilitzant metodologies tradicionals és molt difícil arribar a tothom, perquè també hi ha moltes necessitats educatives, moltes alumnes que només tenen unes mancances determinades, i si tu estàs dedicant el teu temps a aquesta persona, no ho dediques a les altres, i és molt difícil arribar a tothom.
Ciències naturals, humanitats, lletres, ciències socials, és igual, tot és coneixement i tot és empoderament. D'això suposadament se tracta l'educació, d'un ascensor social. Sempre escoltant que a Mallorca el turisme molt va salvar, però aquí en aquesta taula són quatre, que gràcies a l'educació pública, i ho tenc escrit en majúscules, hem accedit a lloc de feina, coneixement i experiències que nostres avantpassats veien com a coses reservades per un conjunt exclusiu de la societat. Per això és crucial, independentment del model, s'aposta per l'educació pública i de qualitat, on tots els agents, docents, pedagogs, personal de manteniment, neteja o administratiu...
Són alguns fragments del programa Assaig Error de Sa Pobla Ràdio, que ha començat la temporada parlant d'educació. Hem escoltat Joan Franc i Joan Moragues, que condueixen aquest espai de divulgació científica. Els podeu escoltar a sapoblaradio.cat. Aquest és un dels programes que continua a Sa Pobla Ràdio, però n'hi ha molts més. Avui volem parlar d'aquesta nova temporada i per això saludam Àngels Hernández, coordinadora de Sa Pobla Ràdio. Hola, Àngels, com estàs?
Hola,
Bon dia, molt bé.
Escoltàvem...
Contenta d'estar aquí una vegada més amb vosaltres.
Contenta també de sentir-te, d'escoltar la Pobla Ràdio. Escoltàvem Massatge Arró. Parla'ns un poc de la graella d'aquesta nova temporada.
Sí, doncs continuem. Tenim una graella bastant continuista. Nosaltres fem programació matins, en format magazine, i na Miana Mateu i jo el que fem bàsicament és seguir l'actualitat a la Pobla, sempre en format d'entrevista, agenda, notícies, política municipal, i tot això llavors ho complementam amb una sèrie de programes que poden dir que quasi bé tots s'autogestionen ells mateixos, i continuem amb els mateixos programes que l'any passat, ara els explicaré, i també amb un de nou, potser comenci per aquest, més que res, sí. Perquè és la novetat, sí. Diríem, que és Ment Oberta, el fa Maria Magdalena Torni l'Oliver, i... Ella vol parlar sobretot de salut mental, ho fa amb persones. Ella ho fa des de... Ella és comunicadora, va estudiar comunicació audiovisual, però ho fa des de la seva pròpia veu, perquè va ser diagnosticada fa un quant d'anys amb un trastorn bipolar, i des de llavors s'ha tornat activista i divulgadora en relació a salut mental. I té convidats i convidades que són persones que pateixen algun trastorn, però també s'acosta des de... la psiquiatria, diríem, o psicologia, amb professionals de la salut. I aquest és un programa setmanal que el podeu escoltar a Pobla Ràdio el dijous a les 12 del migdia. I a més d'aquest, després també continuem.
Aquest és, diríem, el nou, el programa nou, no?, d'aquesta temporada, Ment Oberta.
Exactament. Aquest programa va començar a més de setembre, ja en duim un quants episodis, els podeu trobar a la nostra pàgina web, i a banda de Ment Oberta, continuen amb nosaltres Assaig Arró, que era el programa que estàvem escoltant sobre ciència, en aquest cas són en Pau Franc i en Joan Moragues, i altres programes que també ja van començar la temporada passada, com Llegir per Llegir, Anna Mariona Ramis i Anna Maria Grande. Des de la ràdio estem molt contentes perquè quan un podcast que comença aquí llavors serveix també per plataforma altres coses, sempre ens alegra. I Anna Mariona i Anna Maria han estat aquest cap de setmana passat en Arcelem, a Magaluf, i clar, això ens fa estar molt contentes. En breu començaran temporada nova aquí. Després també en el setembre va tornar començar en Andreu Bastard amb els Inutilalets, un programa de música, sobretot alternativa, rock, la podrien situar dins aquesta esfera. Després, el dissabte de matins, tenim en Ferran Vallès, Endavant Darrere, que fa un programa sobre música tradicional i cultura popular. I llavors tenim en Cati Ballester, que és el programa més antic que tenim a la Pobla Ràdio des dels inicis d'aquesta nova etapa, que ella, vosaltres també l'heu entrevistada, el que fa és donar-nos receptes sempre fàcils i ràpides,
sí.
Quan s'esgoten aquestes idees a l'hora de posar-nos a cuinar. I llavors també només m'agradaria afegir que seguim en col·laboracions a les escoles,
sí.
Que això també és un espai que ens agrada molt, continuem fent feina en Son Basca, que fan el seu podcast en anglès, que se diu Onet, i després també vendran de Tresorer Cladera, que encara no han acabat de tancar, i cada any que envien una mica la seva proposta de taller de ràdio, encara no sé ben bé què ens oferiran enguany, però sí que ja tenim confirmada la seva presència a la ràdio. I això és una mica aquesta temporada, 2025-2026.
Molt bé, seguiu en les escoles, seguiu amb aquests programes que aquí a Connexió Local ja coneixem, i també manteniu un poc els vostres espais, no?, d'informació municipal, també en la biblioteca. Quina és un poc la presència de l'Ajuntament i dels serveis municipals a la ràdio?
Nosaltres fent altaveu, podríem dir, de tota l'activitat municipal. D'una banda, l'aspecte més polític el cobrim donant en directe als plens municipals, que són els primers dijous de cada mes, i després també tenim cada 15 dies una entrevista amb el Valle de la Pobla, i llavors tenim un espai de grups municipals que venen els diferents partits polítics en representació actualment a l'Ajuntament. Això pel que fa a la part més política. Després també cobrim tota l'oferta de coses que hi pugui haver, i ho solen fer més a través d'entrevistes en les que són els protagonistes d'aquesta activitat, taller, d'allò que se farà a la pobla, no? I llavors tenim col·laboracions concretes, tu anomenaves la Malena, per exemple, la biblioteca, que cada, la Malena cada mes, principi de mes, ve a la ràdio per explicar les activitats que se faran, i d'altra banda, no amb una periodicitat tan exacta, però també col·laborar molt amb l'arxiu municipal. Per allò, normalment, les persones de l'arxiu que estan en contacte amb ràdio i ens expliquen tot allò que organitzaran. Ara, per exemple, d'aquí unes setmanes, organitzen aquestes visites guiades que fan pre tots sants en el cementiri, enguany lligada a Josep Maria Llompart. Bé, cada vegada que hi ha una activitat des de l'arxiu, també sempre tenen la ràdio com a referència de canal de difusió, i intentant fer això, una col·laboració entre departaments municipals i també un seguiment de l'activitat política, bàsicament.
Parlaves, Àngels, d'en Amiana Mateu, parla'ns un poc de l'equip, la teniu, també estàs en Amiana aquesta temporada.
Sí. Aquesta temporada tornem a tenir la Miona per aquí. Ella la vàreu entrevistar, la vàreu conèixer, sí, la temporada passada. Va arribar a la Polda gràcies a aquest programa de SOIP, de Joves Qualificats, que va acabar el mes de juliol. Hi ha hagut uns quants mesos que no ha pogut acompanyar-nos, però ara, aquest mes d'octubre, ha tornat a començar la ràdio i torna a formar part del nostre equip, juntament amb el nostre tècnic, amb en Ferran Pasqual. Som les tres persones que posam veu i feina, sí, a darrere aquests micros de la Pol de Ràdio.
També parlaves de llegir per llegir i d'aquesta opció que donau, no? Les persones que vulguin gravar un podcast, col·laborar, poden comptar també amb els estudis de la Pol de Ràdio.
Sí, i tant. Nosaltres... la ràdio és un espai obert, nosaltres fem magazine, programa els matins i la resta d'hores està a disposició d'aquelles persones que vulguin fer un podcast, que tinguin una curalla en relació a la ràdio. Després, dins d'aquestes col·laboracions que tenim, el ventall és variat, perquè hi ha persones que s'autogestionen, és a dir, fan tota la part tècnica, control tècnic, nosaltres els donem una formació inicial, diríem, però duen a terme tota la part tècnica, més tota la part de continguts del programa. Per exemple, venen a gravar pel seu propi compte, davant darrere, assaig error, i després altres que ho fan més... fent feina estreta en nosaltres, és a dir, on a mi no jo, feim la part tècnica i ells posen la part de continguts, diríem, que seria que has de llegir per llegir, els inutilòlets, cuina, vull dir, que llavors també, a ment oberta, també ho feim així, llavors també ens adaptam una mica en allò que vulgui fer o que pugui fer aquesta persona. Però sí, està totalment obert, han col·laborat en podcast que no han nascut lligats a la Pol de Ràdio, però que, per exemple, Pati de Butà, que és una Júlia Mèrida, que ja va posar com un punt i a part la temporada passada, però quan ens ha hagut de menester, ha hagut de menester un estudi, ha comptat amb nosaltres. Vull dir que, sí, tenim la mà estesa a persones de fora que els interessi aquest món, bàsicament, i llavors se tracta de xerrar una mica, seure hermós i trobar la fórmula que millor s'adapti a la ràdio i també en els objectius o el que vulgui fer aquesta persona.
Molt bé, idò, aquí queda aquesta convidada, aquest espai que és públic, que és de tots, no?, que són els estudis de la Pobla Ràdio, i també recordar que podeu escoltar tots els continguts a la vostra pàgina web, que pengeu tots els programes que que estan disponibles, no?
Sí, nosaltres tenim una pàgina web, sapoblaradio.cat, i allà tota la programació i també tots aquests programes de col·laboradors els pengem, de manera que en qualsevol moment, si teniu curiositat per escoltar la Pol de Ràdio, si no la coneixeu, o si sí que la coneixeu, però hi ha alguna cosa que vulgueu escoltar, recuperar, està allà tot disponible.
Molt bé, Àngels Hernández, coordinadora de la Pobla Ràdio. Bé, gràcies per fer-nos aquesta presentació d'aquesta nova temporada. Nosaltres vos seguim escoltant i seguirem també fent-nos ressò de tots aquests continguts.
Gràcies pel vostre interès i pues, també que vagi molt bé aquesta nova temporada a Connexió Local.
Moltes gràcies, Àngels.
Una abraçada.
Una abraçada. I en Sa Pobla Ràdio arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Recordeu que ens podeu escoltar també a la web IB3 a la carta i en redifusió a les emissores col·laboradores. Por deixam en Negre Mirall de la banda poblera Caspari. Salut i fins la setmana que ve.
No sé si ara ho donen, això ja és un deliri. Tenc els ulls que m'acaben.